Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la 1:00, us informa Olma Giró. Seguim pendents de la informació que ens arriba d'Ucraïna. Rússia ja ha bombardejat diversos punts del país. Segons les autoritats ucraïneses, ja hi hauria almenys una quarantena de militars morts i una desena de ferits. Les tropes russes han aterrat a la ciutat d'Odessa, on hi ha 18 morts més, i estan travessant la frontera cap a la ciutat de Kharkiv. A aquesta hora, segons informacions de l'exèrcit ucraïnès, el complex del centre d'intel·ligència ha estat bombardejat. Hi ha cues per sortir de la capital i amb bussos en alguna les carreteres que arriben a la frontera. S'ha tancat l'espai aeri d'Ucraïna i també el de Moldàvia. A tot això, l'OTAN anuncia el reforç de les seves tropes terrestres, aèries i militars a l'est d'Europa. El canceller alemany Olaf Scholz i el president francès Emmanuel Macron demanen una cimera urgent de l'OTAN. El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, assegura que Rússia està utilitzant la força per tractar de reescriure la història. I a casa nostra, mig centenar de persones, segons confirma la Guàrdia Urbana, es concentren en aquesta hora davant el consulat rus a Barcelona en protesta per l'atac d'aquesta matinada. Els manifestants, entre els quals hi ha ucraïnesos i russos residents a la capital catalana, han llançat proclames contra el president rus i han condemnat l'atac. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà des de la Moncloa d'aquí a mitja hora per parlar sobre la situació d'Ucraïna. I encara sobre la invasió russa, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha exigit l'aturada immediata de les hostilitats a Ucraïna. En la mateixa línia, la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, ha assegurat que el govern està molt preocupat per la situació d'escalada militar.
El govern de la Generalitat estem molt preocupats per la situació d'escalada militar d'invasió a Ucraïna. Seguim atentament el que s'està vivint i amb preocupació. És imprescindible l'aturada d'aquestes hostilitats contra aquest país. Rússia s'ha de comprometre amb la pau. Exigim l'aturada de les hostilitats i la tornada a la via diplomàtica per aturar aquest conflicte que s'ha de resoldre, òbviament, amb negociació i diplomàticament.
La consellera de la presidència també ha exigit la fi de les hostilitats i que es torni a la via diplomàtica. Més qüestions al govern. El govern baixarà les ràtios a les aules per sota de 25 alumnes a partir del curs vinent. El conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha anunciat que la reducció començarà infantil a les classes dels nens de 3 anys i s'anirà desplegant progressivament a la resta de cursos. Aquesta mesura s'aplicarà als centres públics i la majoria de les escoles concertades. El curs vinent també hi haurà 3 escoles noves i 4 instituts escola nous. I en política, sobre els futurs canvis de la cúpula del Partit Popular, el secretari general de Comissions Obreres espera que la formació recuperi la centralitat. Unai Sordo ha manifestat en una entrevista al matí de Ràdio Estel que espera que el PP s'allunyi dels extremismes i la polarització dels últims anys al partit.
Aparentemente, Núñez Feijóo, si se confirma que es el candidato de consenso para sustituir a Casado, se supone que es uno de los perfiles moderados dentro del Partido Popular y quizás uno de los perfiles más cualificados para sacar al Partido Popular de esta especie de extremismo y de polarización al que ha llevado la vida política en los últimos años, ¿no? Pero yo tengo dudas.
Sordo ha apuntat que si es produís aquest moviment dins del partit, els espais de diàleg amb la patronal COE serien més senzills, tot i que el secretari general de Comissions Obreres ha assenyalat que els agents socials han tingut i tenen la maduresa per saber superar les pressions polítiques. I encara sobre política, la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, interpreta que la moció que es votarà ara al Parlament sobre els Jocs Olímpics no implica ampliar la consulta al Berguedà, al Solsonès i al Ripollès, sinó només treballar per consensuar la seva implicació. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia, Vilagrà. Entenc que el Parlament no instarà el govern a fer una consulta dels Jocs a 3 comarques més, sinó només a treballar per consensuar com poden formar-ne part.
Jo crec que el que diu el text, almenys jo l'interpreto així, és que treballarem molt intensament amb aquestes 3 comarques per consensuar la seva implicació. D'acord? No sé, jo crec que no sé el verb, ara no recordo el verb, incorporació, implicació, ho hauria de veure, no? Hauria de veure com ha quedat finalment el text. En qualsevol cas, permeti'm que diguem-ne, es tanqui l'acord i després en parlem amb més, diguem-ne, certeses, que encara doncs, pot haver-hi canvis.
I afegeix que ja han visitat totes les comarques de l'Alt Pirineu i que només els hi falten algunes de l'Aran.
Moment ara per a la informació esportiva amb Sílvia Muñoz. El món de l'esport no viu aliè el conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna. Aquest matí ja s'ha confirmat la suspensió de la Lliga de Futbol Ucraïnesa i pengen d'un fil els partits de Champions i l'Europa League que s'hagin de jugar en un futur en aquests dos països. De fet, la UEFA ha convocat una reunió d'urgència per discutir la situació i decidir si canvia la seu de la final de la Champions, en què en principi s'havia de fer a Sant Petersburg. Una de les persones vinculades a l'esport, al món de l'esport, que està vivint el conflicte en primera persona, és el català Lluís Cortés, l'entrenador de l'equip femení del Barça de futbol i actual seleccionador de la selecció femenina d'Ucraïna, ha explicat que estan buscant la millor manera de sortir del país davant l'escalada del conflicte. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Hem de trobar la millor manera de sortir. Sabem que ara mateix l'espai aeri està tancat, que no podem agafar cap avió, que de la idea que teníem per avui agafar un vol i tornar cap a casa. I també és veritat que la carretera, les gasolineres, tot això està bastant col·lapsat ara mateix pel pànic aquest dels primers impactes o d'aquest primer atac, i estem valorant també l'opció del tren des de Kiev a Lviv, també és una opció, però clar, el proper tren és a les 7, on hi hagi places. Llavors també estem esperant a la federació a veure si ens posa alguna solució o si ens aporta alguna solució.
Això és tot fins ara. Tornem amb més notícies a les 2. Estel Migdia, i us deixem ara amb el magazín del matí a Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. A l'hivern, pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
7 minuts ara mateix que passen de la una, recta final del programa d'avui. Ens ve molt de gust presentar-vos al nostre convidat, a la Xes Long, una persona que forma part de la nostra família, sense voler-ho, perquè cada nit, com dèiem, ens explica tot el que ha passat al món i ho fa així de bé.
Bona nit. Vladimir Putin manté l'escalada amb un to cada cop més amenaçador.
No era gaire difícil d'encertar. El nostre convidat d'avui és Antoni Cruanyes, presentador del Telenotícies Vespre de TV3. I tenim una excusa per poder-lo seure a la nostra Xes Long, que és el seu nou llibre. El periodista de Canet de Mar debuta al món de la narrativa amb La vall de la llum, publicat per Destino, un homenatge a la generació nascuda als anys 20 del segle passat. A partir de la història del seu avi, a qui anomena bé baixa, el periodista ens presenta un llibre de memòries sobre la seva nissaga familiar a Canet de Mar. La infantesa entre pagesos, la inclemència de la fam durant la Guerra Civil, el franquisme i les esperances de la transició configuren aquest retrat fet de personatges reals i amb el qual ha guanyat el 54è Premi Josep Pla.
Toni Cruanyes, bon dia.
Hola, bon dia, i encantat d'estar aquí amb vosaltres en aquesta Xes Long, Mercè.
Em sembla fins i tot estrany, no?, desitjar-li bon dia a Toni Cruanyes, no? Acostumat sempre que ens desitgis bon vespre, bona nit, no, Toni?
Sí, però a veure, penseu que fa moltes hores ja que la màquina funciona, eh? Sí que fem, la gent em veu més més a la nit, al vespre i a la nit, no? Però des de primera hora del matí, encara que sigui repartint els nens a les escoles i preparant coses a casa, ja la màquina ja funciona.
Però sí que impressiona sentir la veu de qui sents tots els dies. No sé si et passa sovint que estàs, no sé, a la cua del supermercat o d'un lloc que potser no és el teu barri i dius alguna cosa i la gent es gira com dient, ui, és ell.
Sí que em passa de vegades. I més ara amb la mascareta, que llavors la gent també de vegades no t'acaba de situar només amb la cara, i llavors quan em senten diu, ui, és que amb la veu se't reconeix molt fàcilment. Segurament també va a veus i a i a timbres de veus, a entonacions o maneres de parlar, però sí que és veritat que la gent diu que tinc una veu molt característica.
Toni, per cert, enhorabona per aquest premi Josep Pla. Qui és la Vall de la Llum?
La Vall de la Llum és el meu poble, però segurament podria ser molts pobles de Catalunya. És el meu poble idealitzat i és el meu poble amb el retrovisor, amb el mirall retrovisor, no? És a dir, és Canet de Mar, però no és el Canet de Mar actual. I per això vaig pensar una manera d'abocar aquest Canet sense que la gent pensés que és el Canet d'ara. Quan parlo dels carrers d'aquella època, del que explico, no voldria que la gent tingués al cap el Canet, els carrers d'ara, les cases d'ara, les voreres, els carrers asfaltats. No. És el Canet de principis del segle XX, de la guerra, de la postguerra, i així fins com a molt tard, diguem-ne, fins als anys 80, que és els anys de plenitud d'aquesta generació que representava el meu avi.
I tu quan te n'adones que la història del teu avi dona per escriure un llibre?
A veure, el meu avi va morir a la primera onada de la Covid en una residència geriàtrica, en aquells moments en què estàvem tots tan preocupats i tan tancats a casa, sobretot, i va ser una circumstància trista i a més amb un dol mal passat per aquesta sensació estranya, no?, de no poder-te acomiadar. I això va provocar que tots els papers de l'avi, el meu avi era aficionat a la història, li agradava escriure coses, guardava documents, havia buscat coses d'arxius, per tant tenia molt material, fotografies també, tenia molt material i el teníem allà com en un calaix, no? La mort de l'avi va ser el motor de que tot això, que sempre havíem dit que això algun dia, ho havíem dit amb les meves ties, amb el meu pare, això un dia anem de fer un llibre, no? I pensàvem més en un llibre de temàtica molt local, o fins i tot de consum familiar. Però vam descobrir coses que no sabíem de l'avi, algunes sorpreses i algunes vivències també més dramàtiques, no?, més viscudes en primera persona i explicades així, que van fer que aquest llibre, que havia de començar sent això que et comentava, no?, una història més local o una cosa més de consum familiar, acabés convertint-se en una novel·la, perquè la vida del meu avi ha resultat ser una novel·la.
Clar, aquestes sorpreses, no?, que us vau trobar, Toni, que expliques en el llibre, que no explicarem, òbviament, nosaltres doncs convidem a la gent que llegeixi aquesta Vall de la Llum d'en Toni Cruanyes, però, Toni, tu creus que si ell hagués estat viu, el llibre hauria sigut diferent?
Jo crec que sí, mira, crec que sí, perquè jo crec que, primer, el punt del fet que estigui mort, hi ha una part del llibre que és de reflexió sobre la mort, la voluntat de ser recordat, la necessitat que tenim de recordar nosaltres, els que no hi són, que jo crec que, clar, aquest element només es dona realment quan estem parlant d'algú que ja ha mort, no? Per altra banda, també hi ha una cosa que també respon a la manera en què jo tracto a l'avi, que el tracto molt sovint com un personatge, més que no com la persona, que segurament m'hauria estat molt difícil. Jo crec que amb el meu avi viu m'hauria costat molt, molt parlar d'ell quan era adolescent, d'algunes coses de la seva infantesa, de decisions que va prendre durant la vida, que semblava una altra persona respecte a l'avi venerable que després vam conèixer.
El llibre fa la sensació que no jutges el teu avi, sinó que el que fas és intentes entendre què va fer la seva generació. Fins a quin punt creus que és important aquesta visió?
Clar, hi ha uns elements. El meu avi, durant la guerra, era un nen petit, per tant, no té cap responsabilitat de res del que va passar durant la guerra, i ell la va viure a la rereguarda, que era Canet de Mar, un poble com qualsevol altre. Però, en canvi, sí que ja va ser un protagonista molt local, però sobretot des del punt de vista generacional, del que va ser la recuperació econòmica, doncs amb la seva petita empresa, el taller de lampisteria. Es va embolicar també en el moment en què semblava que el turisme havia de ser el gran, no, la gran cosa, i es van embolicar, com la majoria de gent, doncs, convertir la casa en una pensió, una extensió d'un hotel que es va fer al poble, muntar un bar que no els va anar bé. És a dir, que aquí sí que ja van ser protagonistes la seva generació, fins al punt que després, en la transició, va ser el primer alcalde democràtic de Canet, i per tant la seva generació, ell representa aquells alcaldes democràtics inicials que tenien tanta il·lusió per la novetat i a la vegada gestionaven coses molt petites, des d'asfaltar carrers, aconseguir que l'aigua arribés a totes les cases, uns serveis que ara veuríem com uns serveis molt, molt mínims, no? Però que ara quan mirem a la transició, de vegades hi trobem a faltar més valentia, ens sembla que el règim que ara en diem del 78, doncs no va ser prou valent per trencar amb el franquisme. I, clar, jo, a través del llibre, he entès molt millor com en aquella època encara el pes de la violència de la guerra era present i com moltes decisions que es prenien encara als anys 80 responien a intentar no despertar el monstre que va ser el que es va viure durant els anys 30 a Espanya.
El motor d'escriure aquest llibre va ser la mort del meu avi en una residència geriàtrica durant la primera onada de la Covid. Vaig voler deixar constància de com havíem viscut la crueltat del comiat en solitud durant el confinament. He escrit aquest llibre com una teràpia compartida per tota la família. He fet servir la memòria com una font de consol. La meva gran sorpresa ha estat que durant el temps en què he treballat en aquest text he trobat en el meu avi algú que volia ser recordat.
Escoltàvem a Toni Cruanyes just en el moment en què va rebre aquest premi Josep Pla per aquest llibre La vall de la llum. Toni, clar, el llibre és un homenatge a una generació, a la del teu avi, que va viure la guerra i també la pandèmia del Covid. Dius, ara t'hem escoltat, que heu trobat en la memòria una font de consol?
Sí, jo crec que ens ha servit. Segurament, quan mor una persona de 95 anys, i en el cas del meu avi també, que portava 2-3 anys en què ja no era ben bé ell per una senilitat parcial amb Alzheimer i amb Parkinson, quin consol necessites? Ha viscut una bona vida, ha arribat al final i ja està, no? Què més vols que viure tants anys? Però sí que és veritat que la manera en què va morir, que és amb una residència geriàtrica, sense la família al costat a causa del confinament per la Covid, ens va deixar un mal sabor de boca, no? Un malestar, que aquest llibre, escriure aquest llibre, el procés, parlar de l'avi, portem 2 anys parlant de l'avi arrel del llibre, de coses que recordem, l'hem mantingut viu, almenys a la nostra memòria quotidiana durant aquest temps. Això ens ha ajudat, això ha estat un consol.
El llibre també reflexiones molt sobre el Covid, entones el mea culpa i també fas crítica social. Si ve una altra pandèmia, creus que caldria fer les coses diferents?
Totalment, jo crec que sí. Sobretot aprofitar el que hem après. Jo no culpabilitzo la gent que va prendre decisions en aquell moment determinat perquè estàvem vivint una experiència totalment nova i es van prendre moltes decisions a les palpentes. Però estic totalment... Vaja, no tinc cap dubte que ara ho faríem millor que en el cas de les residències geriàtriques. Entendríem que potser, fins i tot, valdria la pena que no s'haguessin extremat tant les precaucions i això segurament hauria portat a algun contagi més, però que no té cap sentit allargar la vida de la gent gran unes setmanes més, uns mesos més, només per convertir aquelles setmanes i aquells mesos en una bassa de soledat, no? de sensació de que realment no val la pena continuar si és per això. Jo crec que això segur que ho faríem diferent, igual que els nens petits. No, crec que va ser exagerat tenir-los tancats tant durant tant temps a casa sense poder sortir ni al carrer, ni per passejar, ni per jugar. I crec que això segur que ho faríem diferent perquè segur que ho hem après a fer millor.
Toni, i per què la decisió d'esmentar el teu avi llibre només amb la inicial? I un punt, no? Aquesta ve baixa, punt.
Sí, clar, hi ha un element que es descobreix en la lectura del llibre, que no desvelaré, perquè és part de la trama, diguem-ne, d'aquesta novel·la de no ficció, però que és una novel·la i que, per tant, vol donar també algunes sorpreses mentre et llegeixes. Però hi ha una part que sí que és molt clara i que va ser la inicial. Jo vaig pensar que no em podia referir al meu avi com a el meu avi, quan en el 80% del llibre ell apareix que encara no era el meu avi. Ell era un nen, un adolescent. I l'altre element també, diguem-ne que fer servir aquesta inicial, que no era l'avi Manel, l'avi Antonio, l'avi Josep, l'avi Joan, no? M'ajudava. Però també, a la vegada de no donar-li un nom concret, feia que tothom pogués sentir aquest seu propi avi Manel, avi Joan, avi Josep, com a propi, no? I per tant, podia servir com una manera d'acostar aquest avi, que tothom que llegeixi el llibre pugui pensar que aquest era també el seu avi.
Clar, és curiós, ara que ho està explicant, el tema de la identitat, no? Perquè fins a 6 vegades li van canviar els noms, no? Va néixer en el lloc equivocat...
Això millor que no ho expliquem gaire.
Fins aquí, no? Però fins i tot també ens ha cridat l'atenció que va morir en un llit, això ho podem explicar?
Sí.
No? Va morir en un llit el teu avi de la residència, que no era el seu. Com ho recordes tu, això, Toni? Què va passar?
Clar, jo crec que hi ha un element que és transversal en aquesta història, no? En la del meu avi, que és el fet de saber si està en el lloc correcte o no en un moment determinat. I la mort en una residència, quan ell expressament volia morir a casa, volia haver viscut els últims anys a casa seva, que segurament això passa a la majoria de la gent, a la gent gran, sobretot, que ha viscut sempre a casa, i per tant, per què ha d'anar a un altre lloc quan allà és on se sent bé? I hi ha una explicació claríssima, i és que estem allargant la vida dels nostres avis i a la vegada necessiten una ajuda mèdica i assistencial que a casa és impossible donar-li, no? Per tant, té tota la lògica, és com una contradicció. Allarguem la vida dels avis, però a la vegada no els hi deixem la vida que voldrien viure, no? Doncs jo crec que aquesta sensació de no estar en el lloc correcte en el moment de morir, en el meu avi lliga amb tota la seva història i li dona una dimensió especial, que l'agreuja respecte a la majoria d'avis que moren als hospitals o en residències.
El silenci de la guerra va passar de pares a fills i ara són els nets els que reivindiquen la memòria històrica. És una necessitat, no? Potser els silencis s'haurien de trencar.
Sí, jo penso que això ja està passant bastant, oi? Jo crec que els fills no es van atrevir a preguntar o els pares no van voler explicar als fills el que havien viscut en els moments més greus de la guerra, en part per no allargar més, una generació més, el malestar, les rancúnies entre veïns, en molts casos, no? Gent del mateix poble, això és el que té una guerra civil, que és un veí contra un veí perquè pensa diferent o per una enveja determinada o pel que sigui. I això jo crec que els pares no ho van voler transmetre als fills. Però els nets ja som una altra generació, ho vivim amb més distància, els nostres avis són els nostres avis, però els avis dels altres no van heretar les culpes dels altres, no? Per tant, jo crec que ara es pot fer un cert inventari amb un punt de vista també de més comprensió i viure-ho d'una manera gairebé més objectiva, et diria, més d'historiador, més pròpia de qui vol mantenir la memòria, no de qui vol la revenja o continuar aquell ambient, no?
Toni, després d'haver escrit la Vall de la Llum, tu quins consideres, no?, que són els ingredients necessaris per fer una bona memòria històrica?
Clar, és complicat. Jo crec que de la història sempre no hem de perdre mai la perspectiva de ser conscients que parlem d'història sempre des d'un moment determinat. I la història no es veu igual avui que demà passat. És a dir, avui, si parlem de la Guerra Freda i del paper de la Unió Soviètica, avui que estan bombardejant Ucraïna, segur que ho parlaríem en termes diferents que fa 3 o 4 setmanes, no? Per tant, hem de ser conscients d'això. Jo crec que ara, si mirem amb ulls d'avui què és el que va passar en els anys 30, en els anys 40, en els anys 50, seríem capaços de fer-ho d'una manera diferent que com es va fer la transició. A la transició s'estava preparant un nou marc polític que volia esborrar la violència encara present a la memòria dels avis dels anys 30. Avui tot això ja ens sobra, ja no calen prevencions. Ningú s'imagina que avui podríem tornar les armes en un conflicte civil a Espanya i en cap cas repetint les mateixes divisions de la Guerra Civil. Per tant, avui podem mirar amb uns ulls més nets el que va passar, entendre els vençuts, fins i tot posar-nos en un moment determinat en la pell dels vencedors i entendre què és el que va passar aleshores. No sé com ho podran entendre els nostres fills o els nostres nets quan ens mirin a nosaltres, no? Si el que vam fer... com jutjaran què vam fer en els anys 2020, 2021, 2022 els catalans i catalanes de la nostra època contemporània. Cal oblidar la
nostre pacient avui. Ai, Olga Vallejo. És que és un plaer escoltar-lo, eh?
I tant.
Toni Cruanyes, periodista, presentador del Telenotícies Vespre a TV3, escriptor, amb aquesta narrativa amb la vall de, la vall de la llum, de Destino. Clar, Toni, tu tractes temes tabú que sembla que ja hem superat i que toquen, de fet, en primera persona, no? Com l'adopció o el tema de la homosexualitat.
Sí, clar, mira, allò que deia abans, no? És a dir, que tu mires la història des d'un punt de vista concret. Jo, sincerament, crec que si la història del meu avi l'hagués escrit fa 10 anys, no hauria posat tant l'èmfasi en la relació del meu avi i el seu pare com ara, que el meu dia a dia és el fet de ser pare. I moltes coses les veig des de la perspectiva d'algú que és pare i que veu com un nen... clar, la importància que tenen els anys d'infància en el que després és la vida adulta. Jo crec que també que això és important, igual que també, com em preguntaves ara sobre l'homosexualitat, hi ha un capítol concret en el llibre que parlo d'un cosí del meu avi, que estic segur que si no fos perquè jo sóc homosexual i ho he viscut en primera persona, la meva sortida de l'armari fa 20 anys, com es vivia aleshores i com es viu ara, segur que no tindria tanta curiositat i li hauria dedicat l'espai que li he dedicat en el llibre, en aquest personatge molt secundari, que era el cosí del meu avi, però que crec que dona molt la idea de com es vivia la moralitat del moment i que aquest és l'entorn de la infantesa i de l'educació sentimental del meu avi.
Ara, Toni, et veiem tots els vespres, però com a periodista has estat de corresponsal i has viatjat molt, per tant has pogut captar molts escenaris. Entre tots ells, si ara t'haguessis de quedar amb algú, que no fos que estàs aquí, on aniries?
Clar, jo he estat a diferents llocs. Segurament l'últim lloc on vaig passar 4 anys com a corresponsal va ser París, i París em va deixar molt bon gust de boca. Jo, París, sempre... Bé, com deia la frase de la pel·lícula, sempre ens quedarà París. Doncs, per mi, de moment, també París podria ser un lloc de retorn, vaja, de retorn de visita, segur.
I, escolta, Toni, entre Carla Bruni i Joan Manuel Serrat, amb qui et quedaries?
Home, Joan Manuel Serrat me'l quedaria perquè és més proper, és més nostre, forma part de fins i tot dels meus records d'infància, però t'haig de dir que sóc molt fan de Carla Bruni, també.
Tu, que estàs acostumat a explicar la notícia, com porta ser tu la notícia, Toni?
Mira, la veritat és que no sé què dir-te. No, m'incomoda una mica, però també ho entenc. Entenc que el preu de demanar cada nit que acompanyar-vos a casa és que després també, doncs, evidentment, la gent t'aturi pel carrer, la gent et faci preguntes més sobre tu. Jo, em semblaria com mal educat per part meva no respondre amb amabilitat al que jo també entenc que és l'amabilitat que teniu tots del vespre, deixar-me entrar a casa vostra i acompanyar-vos a l'hora de sopar.
Toni, ha estat un plaer, et deixem per a treballar, perquè, com bé explicaves, vosaltres també us hi poseu ben d'hora, i avui hi ha molta teca informativa, Toni, molt explicat.
Avui hi ha molta teca, realment, sí.
Per tant, et deixem, doncs, que continuïs amb la teva feina, però ha estat un plaer que ens hagis permès, doncs, entrar en aquesta vall de la llum, a la nova narrativa d'Antoni Cruanyes, el nou llibre, que vagi molt i molt bé, Toni, de debò, una abraçada forta.
Moltes gràcies a vosaltres. Ja sabeu que us estimo molt. Una abraçada ben forta als companys de la ràdio i a Ràdio Estel, en especial us envio una forta abraçada. I escolta'm, aquests dies va també una mica de relaxament, no? Una mica de dijous gras...
Home,
una mica de...
Toni, clar. És que sí, si no... Mira, nosaltres portem tot el programa que intentem posar... Tenim un ull posat a Rússia, a Ucraïna, però l'altre amb aquest Carnestoltes i amb aquesta botifarra d'oca, sens dubte, quan acabi el programa, jo no sé tu, quin serà el teu menú d'avui, Toni, però home...
Realment estem tots una miqueta... Mira, aquest matí, la meva vida d'aquest matí és contínuament anar responent missatges del mòbil i preparant coses sobre que estan arribant, que si Ucraïna, que si els corresponsals o les enviats especials, i a la vegada intentar buscar la disfressa dels nens abans de marxar per arribar a l'escola.
Això és un mal de
cap. Amb els mitjons canviats i el pijama i els cabells i tot. Vull dir que, escolta...
Mira. Toni,
totes les tecles.
Toni, jo ara només et confessaré una cosa, que em sembla que els oients encara no ho hem dit, però jo avui faig el programa amb sabatilles. La redacció ha dit, avui amb sabatilles. Doncs mira, i no saps lo còmode que vaig. Toni Cruanyes, moltíssimes gràcies.
Una abraçada, fins aviat.
Vinga, doncs no sabrem ara si en Toni Cruanyes avui farà altres notícies amb Espardenyos o no.
Mai se'ls veu.
Mai se'ls
veu,
per tant.
Ens hi fixarem, per això.
A veure, que bé, eh?
Sí, ara estic pensant, no, sí que se'ls veu, perquè clar, abans estaven a darrere la cadira, però sí, ara sí que estan drets moltes vegades amb totes aquelles coses que apareixen per tot arreu.
Avui, déu-n'hi-do el que hem rodat, eh?, en el programa d'avui.
És que amb el carnaval...
Ostres, clar, jo estic ja una mica marejada. Tornem de fer les Amèriques perquè, res, petita pausa. José, posem una falqueta publicitària i a la tornada ens espera. Els Àngels de les Xarxes, avui amb ella, amb Maria José Mendoza, però abans cap on fem cap?
Igualada.
Vinga.
Ràdio Estel.
El Tot Sardana, un any més, et posa al dia cada diumenge del concurs La Sardana de l'Any. Un repàs als temes participants, les fases del concurs i tota l'actualitat. Vota la teva Sardana de l'Any a lsda.cat, sempre abans dels dilluns a les 2 de la tarda. Recorda, emet el teu vot al web lsda.cat. La 32a edició de La Sardana de l'Any, el Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí, a Ràdio Estel.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
És que després que Toni Cruanyes et digui que t'estima Olga Vallejo...
Ens estem recuperant. Ens estem recuperant. Contentes.
Estem recuperant. Sí. A veure si Enricard Espel també ens estima. Anem fins a Igualada, perquè demà s'inaugura l'exposició Nit de Pedra Seca dins del marc del Festival Internacional de Fotografia Fine Art.
L'exposició és el resultat d'un procés creatiu desenvolupat a un espai cultural i de recerca contemporània de Cupons que es diu Il Loft. Cupons està a 14 quilòmetres d'Igualada, per tant, a tocar. I per conèixer tots els detalls, parlem amb l'ànima del projecte, que és Enricard Espel, director artístic de Nit de Pedra Seca i part de l'equip impulsor de I Love. Hola, Ricard.
Hola, bon dia. Primer de tot, dir que sí que us estimem, eh?
Ah, veus, ens ho estàvem aquí esperant.
Jo no podia...
Estàvem amb l'ai al cor.
Sí, jo també estava patint, eh? Estava patint, a veure quina seria la resposta del Ricard, i més sent de Cupons, que jo Cupons, Olga, Ricard, i passo per anar al meu poble.
Ah, veus?
Home, per anar a Torà s'ha de passar per Cupons.
Oh, i tant.
Que sí, Ricard?
Sí. Ja ho teniu tot a punt per l'exposició, que serà el resultat final, però d'un procés creatiu que ja porta temps, tot això bullint.
Sí, la veritat és que ha estat un procés creatiu que ha durat 7-8 mesos, en què hi han intervingut 8 fotògrafs i que ha sigut molt engrescador perquè els artistes participants, fotògrafs participants, ho han fet d'una forma, doncs, amb un compromís molt gran amb el projecte i fent residència a Cupons per desenvolupar tot aquest projecte que presentem a partir de demà.
De partir de demà, fotografia, Igualada, i felicitats també per la part que et toca, perquè esteu de celebració. Fine Art celebra el seu 10è aniversari i a mi m'ha impressionat perquè he pensat 10 anys d'un esdeveniment de fotografia, que diríem que no és tan majoritari com altres arts, a una ciutat que no és Barcelona. No sé si ha estat fàcil.
Això suposo que hauria de...
Més directament amb els de Fine Art, no? Però tu que ets de la zona, vull dir que al final ho has anat veient, no? Que va arribant gent any rere any a Igualada per no perdre's una exposició de fotografia.
La veritat és que nosaltres és el primer any que hi participem d'una forma activa amb el projecte de Cupons in Love, que és una primera col·laboració que es preveu que tingui continuïtat any rere any, però vist des de persona que viu a la zona i que ha anat veient l'evolució del festival, és bonic perquè va néixer d'una proposta d'un regidor que més malauradament ara ja no és viu i ha anat creixent i s'ha anat consolidant i la veritat és que també ha servit com un espai de com una fórmula de recuperació d'espais, i aquest també és un element bonic que també lliga amb l'exposició que fem aquest any, que s'exposa al celler cooperatiu, i és un espai que malauradament la gent el coneix poc, i és una oportunitat també per veure-ho en el marc d'un esdeveniment cultural. Vull dir que sí, cal felicitar a tota l'organització del Fine Art, perquè fan una feina molt bona.
Serà el celler i molí d'oli de l'antic sindicat de vinyaters d'Igualada a partir de demà, dèiem, i fins al 20 de març, aquesta nit de pedra seca, deies abans, han participat 8 fotògrafs, i de bon matí la Mercè deia, oh, això de pedra seca, jo vull saber
sí,
què és.
Sí, sí.
Al voltant de què han creat els fotògrafs?
Les construccions de pedra seca són les construccions que tenim tan properes i tan vinculades als marges, a les cabanes, que trobem en moltes zones de Catalunya, que gairebé passen inadvertides. L'exposició aquesta, que és fruit d'un projecte que fem en col·laboració amb l'Observatori del Paisatge de Catalunya, es tracta de preguntar-nos què en fem, no?, d'aquestes construccions. Són construccions que tenen una visió i una construcció ancestral que s'han fet de forma col·lectiva, i inclús el tipus de model de construcció, doncs, està reconegut com un valor de la humanitat, no?, d'aquest tipus de construccions, perquè estan construïdes amb elements que són de la natura i sense afegir-hi elements artificials. Això fa que un cop no tenen un ús com el que tenien, doncs, fa uns anys enrere, doncs es vagin integrant invisiblement un altre cop a la natura.
Uh-huh.
És un dels primers elements de treball de l'exposició, un recorregut que s'inicia amb aquesta intricació invisible. La segona part de l'exposició, que es diu Envers i Revers, el que fa és convertir la cabana de pedra seca, embolicant-la en plàstic negre, com una càmera estenopeica, que eren aquelles càmeres que es feien servir abans per agafar les fotografies.
Sí.
Llavors, un fotografia la cabana forrada de negre, com si fos una obra del Cristo, d'aquest que acaben embolicant.
Sí, com l'Arc de Triomf, fa poc.
Exacte. I preguntar-se, no?, què fem això, no?, un cop el temps embolicat, destaca més, i llavors sí que és perceptible, que és un element. I l'altre fotògraf, des de l'interior, en retrata el paisatge que la pròpia cabana, convertida en càmera estenopeica, capta. Després hi ha un tercer bloc, que es diu A les palpentes, és un exercici molt bonic que fa l'artista Alexei Leonard, que és cobrir amb un llençol de cotó vell la cabana, a través de la tècnica del frotage la identifica, la fica sobre del cotó, i després es revela amb una barreja de tints naturals. I llavors, doncs, el procés dona com a resultat una obra que fa 100 metres 60 per 280,
wow,
que és tota la cabana impresa en el cotó, en el llençol de cotó. I per última, hi ha una part que es diu Escenaris màgics ancestrals, que està feta per 3 fotògrafs, i el que fa és aprofitar tots els elements del light painting, que és aquesta tècnica fotogràfica que utilitza llums, recorregut de la llum per captar nous escenaris, i a més són molt màgics, per pensar en nous usos que tenen aquests espais, donant-li com a vegades visions gairebé futuristes, no?, introduint també personatges a dins de les fotografies, etc.
Doncs ja anirem, ho tenim clar. A partir de demà, a Igualada, aquesta nit de pedra seca. Ricard Espel, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, per l'interès.
I, òbviament, Ricard, t'estimem. I aquí estimem. Marta Jarque.
Està
no
sorpresa. Està
no
sorpresa,
així.
Però és que han sorgit històries d'amor.
Ah, sí?
L'última mitja hora.
Ah, carai, és que...
Aquest
programa dona molt
quan
de si.
Quan passa el millor, justament sóc a dalt.
Espera, un moment, José. Ah, sí? És moment anècdota? No. Qui tenim ara?
Ara!
Estava ell aquí, ansiosa, amb aquesta angoixa de no poder parlar. Li traiem minuts. I clar, mentre vaig parlant, li vaig traient encara més minuts. Qui és ella? Qui és?
María José.
M'encanta. Bon dia.
Bon dia, María José.
Hey.
Com estàs?
Estic bé.
Per on comences avui?
Per on començo? Mira, Paulina Rubio ha sortit dient a un programa comentant la mala relació amb la Thalia i qui va ser la causant.
Ui.
Thalia sí fue mi amiga mucho tiempo. Y su mamá no la dejaba ser mi amiga que porque decía que Thalia no podía tener amigas guapas que no le envidiaran.
¿En serio?
Y yo nunca quise tener ni al novio Thalia, ni Mariana del Barrio, ni nada.
Això passa, eh?
Suposadament va ser la mamà de Thalia que no
Quina
volia
mare,
que Thalia i Paulina fossin amigues.
Potser era per altres coses que la mare deia, li ara recomanava a la filla que no s'ajuntés amb la Paulina.
Aquesta no, que no m'agrada. Com el pati del col·legi.
Bastant tremenda, la Paulina.
I escolta, i sí, què ha passat a l'Índia?
Mira, doncs un contrabandista indi ha fet passar or per la duana d'una manera molt estranya.
Ai.
No us imaginaríeu, de
home,
veritat.
Marta Harkin, jo crec que sí.
Mira, estava adherida al seu cap a sota d'una perruca.
Quin professional de carnaval.
Que això, si no ho saps, és una mica estrany. I perquè per molt que tinguis com el bunyigo del perruquí, però
la tofa,
però no t'imagines que tens aquí com or o
clar,
el que sigui.
A més, ha de ser un cabell molt, molt tupit, perquè sí, l'or de seguida brilla, no?
Clar.
Jo serviria.
No, però estava...
De veritat, aquí, qualsevol dia...
Amb embalatge, eh? No estava així, clar.
Francesc, també.
Molt,
de veritat.
I un altre nom propi. De la Índia passem...
A David Beckham.
Què li passa a David Beckham?
Que, atenció, perquè aposta per les conserves de Galícia i així ho ha penjat al seu Instagram.
Molt bé, David Beckham.
Sí, des d'un conegut restaurant dels Alps francesos, Anna, en les quals afirmava que les sardinilles de Riancho en oli d'oliva de la petita conservera de Vilagarcía de Arousa, Pontevedra, que eren les seves favorites.
Molt bé.
Estan contents.
No sé si a la seva esposa li agradaria tant. Perquè,
qui és la seva esposa?
La Victoria Beckham, que sempre deia que a Espanya olorava all.
Però si com això no té all, la sardinilla sempre, ja li va bé. Sempre fa cara com de... d'olorar, que li fa...
És que fa 10 anys que menja el mateix. Ho va explicar, no, el Beckham, també? Que fa 10 anys que menja peix a la planxa i verdura, em sembla.
La Victòria.
Així està.
Gràcies, Maria José Mendoza.
A tu sempre.
Vinga, va, arribem al final del programa. I ja recollim, però abans de Marta Harke, que tenim una nota de veu.
Sí, exacte, però abans deixa'm donar la resposta. Perquè la resposta a l'enigma sonor d'avui és Mèxic.
En sèrio?
Que avui celebra el Dia de la Bandera. Olga, doncs encara et sorprendràs més a l'escoltar la resposta d'aquesta...
A veure...
Hola, bona tarda, sóc la Consuelo, eh? Mira que ja tinc la resposta de la freqüència imitada.
A veure si avui hi ha sort.
Que és aquella la cançó. Ai, 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 ai.
Sí.
Canta i no llores. Aquesta segur que l'endevino, eh? Perquè ja, jo em conec molt bé, el país de la Frida Kahlo, del Cantinflas, del Pancho Villa. Els conec a tots, els conec a tots. Bueno, i les cançons de Víctor Jara, aquella del Volver, Volver, Volver.
Ha de dir el país, si no, no val.
A tus braços otra vez. Senyora, calli! Oi, oi, que mal educat.
És el marit?
Però no ha dit la resposta.
Ai,
s'ha quedat aquí,
home,
la Consuelo.
Però anava superllarga encaminada.
Ah, però és que no pot computar, no pot computar com a resposta. Va, a veure si demà... A veure si demà...
Fes-ho fàcil, demà.
Més encara?
Més.
Bueno, ho intentaré.
Volem que guanyi la Consuelo.
Però a veure, Consuelo, resposta, per favor.
Clar, ens ha dit la paraula.
Vinga, que nosaltres ho deixem aquí. Com sempre, ha estat un plaer acompanyar-vos del matí a Ràdio Estel. Demà, com sempre, més a partir de les 8 amb el Pol Mercè, que us dirà bon dia. I ara, amb Ignasi Miranda, al Sense Distància. Que vagi molt bé. Feliç dijous, gras.
Ràdio Estel.
El cardenal Tagle visita Barcelona. El dissabte 5 de març vine a la conferència diàleg del cardenal Luis Antonio Tagle a l'Auditori Fòrum. Acollir i acompanyar en un món canviant. Com afrontar els reptes actuals en l'educació d'infants i joves des d'una perspectiva cristiana. Inscripcions gratuïtes a esglesiajove.barcelona introduint el codi Joventut. Recorda, el dissabte 5 a 11:15 del matí, conferència del cardenal Tagle a Barcelona. Ràdio Estel, emissora oficial.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Els diumenges a 9:15 del vespre busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a 9:15 del vespre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.